La vida política segueix, però que ho saben tots vostès. A fora, aquí, a tot arreu. I a cop de Meet, a cop de Zoom, a cop de videotrucada, ens sembla que mai els nostres regidors s'hauran vist tant per la pantalla com ara. Però el temps ho ha portat, l'època ho ha portat, i mentrestant, encara gràcies que ho puguem anar fent. Carme Gasulla, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Encara gràcies, de les tecnologies.
Doncs sí, encara gràcies que podem mantenir-nos en contacte i, per exemple, avui doncs, fer aquesta entrevista.
Tot i que els debats a través de la pantalla, com a mínim en els plens municipals, no són tant debat, eh?
No, jo crec que refreda molt, diguéssim, l'escenificació del que és un debat i, a més, crec que el seguiment és també molt més baix, no?, per part de la gent. És una llàstima, però és l'eina que tenim en aquests moments i l'hem d'utilitzar.
Carme Gasulla, que era protagonista fa dies, perquè els Comuns Verds, a través d'una nota, li demanaven al govern que fes alguna cosa per intentar que els grups polítics i les entitats que marxaven del Pacte per la Recuperació hi tornessin. Carme Gasulla, que es mostrava, els Comuns Verds es mostraven molt crítics, d'alguna forma, amb el posicionament del govern, admetien alguns dels raonaments dels partits de l'oposició i de les entitats, no tots, però en bona part, i li demanaven al govern que fes alguna cosa. Des d'aleshores, el govern ha fet alguna cosa?
Bé, mira, t'haig de dir que l'alcaldessa ha iniciat, no sé si esteu al cas, una ronda d'entrevistes amb els portaveus, la qual cosa nosaltres valorem molt positivament. Ahir vaig tenir la que ens correspon a nosaltres amb ella. I sí que reconeixia que, efectivament, hi havia hagut algunes dificultats en el procés participatiu, especialment. Aleshores, nosaltres li vam transmetre ahir que ens semblava que era imprescindible recuperar tots els agents socials i econòmics de la vila i, evidentment, també els grups polítics que van decidir sortir d'aquesta taula del pla de recuperació. Però és cert que el procés està massa alentit per una retòrica per mi excessiva i unes formes que en aquests moments potser no són les més eficients. No dic que siguin les més democràtiques, però potser no són les més eficients. El que necessita la nostra gent és una resposta immediata i ens estem encallant en un tipus de procés participatiu per nosaltres massa farragós i que alentegi molt una eina que ha de ser molt més pràctica.
O sigui que d'alguna manera, regidora, les entitats que ja en un primer moment deien que no us estava malament que es pogués parlar de temes vinculats amb el futur de Sitges i amb l'economia de futur de Sitges i en el model de futur de Sitges com a poble, però que calia, sobretot, parlar de com gestionar les urgències del present, tenien raó en aquest plantejament.
Crec que sí. El que passa, evidentment, en el fons sí, potser amb la forma. No? Nosaltres també, com has dit abans, vam decidir precisament no sortir d'aquesta taula, d'aquest pacte, perquè pensem, i aprofito aquí per dir també una cosa que volia comentar, jo crec que mai has d'aixecar-te d'una taula perquè fins al darrer minut hi ha oportunitat de parlar-ne. Ho dic, per què dic això? Doncs perquè, mira, el proper el 10 de desembre es presenta a Sitges el llibre escrit pel Xema Castella que parla d'un personatge que jo admiro molt, que és el Guti, Antoni Gutiérrez. I si per alguna cosa, que per ser la presentació la duré a càrrec jo amb la Carme Tor, que va ser la primera regidora del SUC a l'Ajuntament de Sitges, i aprofito precisament per recordar que el Guti era un exemple del que era un procés de negociació en tots els agents possibles i en tots els colors polítics possibles.
Ara
jo m'he fet meu, i em dic que d'aquí no ens movem.
Ara em fareu parlar, eh? Perquè el Guti formava part d'una generació de polítics que segurament molta gent enyora. Perquè, com ho diríem això? La seva forma de fer política, diguem-ne que posava per davant de tot el respecte, al contrari, el respecte a la institució a l'hora d'expressar-se públicament, el respecte a tot, diguem-ho així, en general, més enllà de la discrepància política, no? I això no diré que s'hagi perdut, però vaja, per descomptat que molts llençols s'han perdut en aquest camí en la dialèctica política.
Totalment d'acord. A més, era una persona capaç fins i tot de ser respectada pels seus propis carcelers. És a dir, les persones que el van portar a la presó el respectaven com ningú. Va ser capaç de parlar en qualsevol ideologia política. I com a anècdota, ja acabo la presentació, sí, va ser, a més, el pediatre ni més ni menys que del Manuel Valls. O sigui, que això ja marca un tarannà molt concret.
És que quan ens ha dit Carme Gasulla, la doctora Tort, mare de Déu, que és també, vaja, de pediatre a pediatre, eh?
Totalment, pediatra, pediatra. A més, una dona, no?, que també, doncs, pel que representa el suc, doncs, va ser, efectivament, no?, una recuperació important de la presència activa de les dones i no pas sent més solidària.
I aquí tornaríem a fer una derivada sobre el paper dels sanitaris, de les persones que ens han cuidat tants anys, quan la sanitat pública no era la d'ara, ni tenia els mitjans d'ara, i, en canvi, hi havia una certa consciència col·lectiva de la necessitat de cuidar-se, de cuidar els altres i de ser cuidat, no? Però, vaja, d'això ja en parlarem el 10 de desembre. Es presenta aquest llibre. Tot això venia pel Pacte per la Recuperació Local i per aquesta, vaja, no sé si dir necessitat o obligació que té Sitges de posar sobre la taula, més enllà de la vacuna, més enllà de la pandèmia, més enllà de tot això, com ha de ser el seu futur?
Crec que és imprescindible que aquesta eina s'activi, diguéssim, en tots els components. Jo mateixa li vaig demanar a l'alcaldessa que tots hem de ser generosos i aquí no s'hi val el frontisme polític, perquè crec que hi ha un element fonamental, un concepte fonamental en aquests moments que ens obliga a aquesta cogovernança. També t'haig de dir que crec que, com deies abans, que no és només una qüestió dels que han sortit de la taula de negociació, sinó també del govern, que no ha sabut gestionar, i per això nosaltres també manifestàvem aquesta crítica, no ha sabut gestionar aquesta incorporació i agilitzar un procés que al final el que acaba generant és que la gent es desmoralitzi, es desencanti i acabi marxant perquè no veu la utilitat d'aquesta eina.
Com que esteu en aquesta posició de, si m'ho permeteu, d'observadora crítica, de balda entre govern i oposició, Carme Gasulla, saben, en el seu moment els Comuns Verds arriben a uns acords amb el govern, però Carme Gasulla diu en veu alta, no, arribem a uns acords però jo dins el govern no m'hi fico. Suposo que no us heu qüestionat mai això de dir no vaig fer bé, no ficant-m'hi, sinó que vaig fer bé dient que no m'hi ficava.
A veure, diguéssim, és molt fàcil ser crítica des de l'oposició, però no va ser una decisió meva, de la nostra assemblea, que va decidir que no veia les condicions perquè nosaltres poguéssim formar part del govern. I aquestes condicions doncs, no han canviat. Per tant, nosaltres continuem la nostra tasca d'oposició crítica i constructiva amb dues coses i no ens aturarem. I jo crec que és el paper que ens toca.
Us ho dic perquè fins i tot en algun ple municipal Carme Gasulla ha mostrat el seu enuig perquè el govern no ha comunicat determinades informacions sensibles o estratègies o iniciatives sensibles de les quals la regidora, com la resta de regidors, doncs se n'assabenta en el ple municipal i això va mereixer algunes paraules molt contundents de Carme Gasulla respecte al govern.
Doncs sí, és un dels problemes que té aquest govern. Ja el tenia quan va començar a rodar en minoria el 2019, doncs ara amb aquesta majoria aritmètica s'han agreujat. Jo crec que té un problema seriós de comunicació, no només amb la resta d'oposició. Per això ahir li vaig agrair personalment el gest a l'alcaldessa, que a més li vaig demanar que l'instaurés de manera sistemàtica aquest contacte amb els portaveus, perquè crec que és fonamental per tirar tots endavant la casa i els projectes. Però també aquesta comunicació vers a la gent, no? A tota mena d'agents socials, econòmics i polítics. Crec que és importantíssim. Entre altres coses, perquè s'està governant no només pels de la parròquia, diguéssim, pels de la teva parròquia, sinó per tothom. I més en aquestes circumstàncies. Per això parlava d'aquest concepte de la cogovernança, que crec que no s'acaba d'entendre. Hi ha massa frontisme que és absurd perquè el que fa és dinamitar possibilitats d'arribar a acords en certs aspectes, en certs projectes que poden ser interessants. Jo crec que això realment és una eina imprescindible en un govern en aquesta situació, en qualsevol, però en aquesta situació especial.
Anem a ficar-nos en les ordenances fiscals i introduïm una derivada que ha estat motiu de debat i de conversa aquests dies i que ho serà també amb la resta de portaveus dels diferents grups polítics. Us satisfà la congelació dels impostos o creieu que el govern hagués pogut apretar més, com també ha estat un dels arguments més recurrents en el darrer ple municipal?
A veure, la congelació dels impostos, de les taxes i dels tributs municipals s'ha fet gairebé a tots els ajuntaments del país. Això és per començar. Però han anat acompanyats d'altres mesures. És a dir, com concepte, entenc que evidentment s'havien de congelar perquè no quedava massa recorregut. Ara bé, aquest govern ha optat, ho vaig dir en la meva intervenció, en el punt referit a les ordenances fiscals, ha optat per suplir doncs, un treball, penso jo, que més valent, més profund sobre el que havien de ser les ordenances per tota una línia d'ajuts i subvencions que tampoc estan arribant com toca a la gent. I crec que nosaltres ho vam dir, que va ser una aposta poc valent, poc treballada i que el que calia és doncs, fer una proposta molt més encoratjada i molt més profunda. Però bé, és el que es va aprovar.
Per aquí anava precisament la derivada. En aquesta balança entre congelo els impostos però dono ajuts i els que pensen que com que els ajuts arriben tan tard per una qüestió de tramitació administrativa, de capacitat de la casa o que, com es vulgui dir, és millor que en lloc de congelar els impostos intentis rebaixar una mica més la pressió fiscal perquè els ajuts triguen massa en arribar i, com a mínim, si rebaixes la pressió fiscal, ja d'entrada aturaràs una mica el cop que després intentaries arreglar amb els ajuts que no acaben mai d'arribar.
És cert. Pot plantejar, no som nosaltres els que som partidaris ideològicament de baixar, diguéssim, els impostos, no? Però hi ha una dada que és important, no? El passat 20 d'octubre, doncs l'Estat espanyol va habilitar aquest acord suspensiu de les regles fiscals pels anys 2020 i 2021, que realment allibera els romanents d'aquest segrest que hi havia a la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i que permetrà desenvolupar doncs, diferents plans de reconstrucció locals i continuar exercint doncs, aquest, diguéssim, aquest dic de contenció davant del que tenim. Ara bé, el cert és que això no és suficient. El que toca és precisament iniciar un recorregut on les ordenances el que facin és reflectir exactament en forma de realitats i no només de pagaments el que costa cada any viure a Sitges. I això és el que trobem a faltar. És a dir, no hi ha una correspondència entre la pressió fiscal a la qual estan sotmesos els sitgetans i les sitgetanes amb la realitat física, la realitat tangible de què és el que suposa pagar IBIs descomunals com s'estan pagant en aquests moments a Sitges si estan, com deia l'alcaldessa, si estan en el carrer. És a dir, veiem aquesta realitat. Això és el que, la pressió fiscal va en relació amb això. És a dir, realment estem pagant el que tenim a canvi? Nosaltres creiem que no.
Aquest és un debat etern, eh?
Sí, i tant. Per això nosaltres apostem precisament per aquest model de tarificació social que va en la línia de que cadascú pagui en funció del seu perfil social i econòmic. I pensem que és la manera de treballar. I per això deia que l'aposta d'aquestes ordenances fiscals hauria d'estar més valenta en aquests aspectes, no? De fer un plantejament més genèric, no simplement una pinzellada del model.
Creieu que hi havia una forma més àgil de tramitar els ajuts?
Segur que sí.
Segur que sí.
Que és complicat amb la maquinària que disposem a la casa, no tinc cap dubte, però hi ha altres ajuntaments que ho han fet i ho han aconseguit. Et podria posar l'exemple de l'Ajuntament del Prat. Per tant, si altres ajuntaments poden, per què no el nostre? Crec que hi ha una barreja, tu ho has explicat abans molt bé, hi ha una barreja, per una banda, de que és una maquinària molt pesada que no funciona alhora pels motius que siguin, i en quant a la maquinària de gestió de l'administració. I per una altra banda, doncs, possiblement ens hem encantat massa amb el que et deia anteriorment, amb la part procedimental. I crec que això és molt millorable, perquè la gent que en aquests moments, sobretot les persones que treballen en la restauració, en hostaleria, fa més d'un mes que no tenen cap mena d'ingrés. Ja no parlo durant el confinament. En aquests moments hi ha persones que tenen zero ingressos des de fa un mes. Què fem amb aquesta gent? Seguim esperant que porten aquest paper, porten l'altre? No, alguna cosa falla i hem de ser amb això molt crítics, evidentment.
Però és clar, qui us escolti, regidora, pensarà, bé, què fem? Està clar, tothom té al cap la necessitat d'ajudar-los. D'acord. Segur que en això hi hauria unanimitat plena. La necessitat d'ajudar i d'ajudar el més ràpid possible. Hi ha alguna forma d'ajudar el més ràpid possible? A aquestes persones que fa un mes que no tenen cap ingrés i que els vindrà el rebut de l'IBI i els vindrà els rebuts diversos de les taxes municipals i que, com ens deia més d'un portaveu, arribarà un moment que diran, bé, no puc pagar jo això ara.
Doncs jo crec que s'han d'estudiar totes les mesures possibles i, a més, jo crec que tenim un problema a la casa de personal. Ho dic. És a dir, ens manca personal per gestionar tot això. Manca personal, és a dir, estem movent una quantitat de procediments administratius de tota mena, no només els que parlen de la pandèmia, sinó d'altres, que no es donen a l'abast. I potser és l'hora de plantejar-se la contractació de més personal. És a dir, això s'ha d'agilitzar. No pot ser que hi hagi expedients que estiguin oblidats en el sueño de los justos perquè no tenim les eines per fer-ho. I crec que aquesta seria una de les propostes, no?
En la situació actual, l'Ajuntament pot incrementar personal?
Anem a veure.
En el marc legal actual, pregunto.
Anem a veure, jo crec que sí que hi ha possibilitats. De fet, nosaltres pensem que és ara el moment d'intentar buscar aquests nous recursos, que no només són de part, sinó per trobar-nos amb una administració moderna, àgil, operativa, que recuperi aquest tarannà d'efectivitat. Crec, insisteixo, no és una crítica al personal de la casa, al contrari, crec que està fent mans i mànigues perquè tot arribi de la manera més ràpid possible, però ens falten braços, ens falten eines, és evident.
Estem en un moment d'elaboració dels pressupostos. Què demanaria Carme Gasulla, diguem-ne, que es desmarqui del que el govern ja ha dit en veu alta, que seran uns pressupostos de molta contenció, de poca inversió i de molts ajuts? Us sembla un bon plantejament d'entrada?
A veure, és un plantejament que pot estar justificat per la situació que tenim, és evident. El que passa que crec que no hem de perdre, precisament en èpoques de crisi, això ho diuen els grans teòrics, els gurus de l'economia, en èpoques de crisi és quan més s'ha d'invertir precisament en generar aquesta transformació i reactivació econòmica. És cert que els pressupostos han d'anar encarats clarament a la cura de les persones. Això és el que hem de prioritzar clarament. Però hem de també seguir camí amb la situació que tenim. Si alguna cosa ens està assenyant la Covid-19 és precisament que no ens hem de deixar aturar per aquest virus. Hem de continuar i per això crec que hi ha elements fonamentals. Hem de rescatar la cultura, hem d'establir, evidentment, eines més encara més contundents respecte al dret a l'habitatge, hem d'enfrontar-nos al repte climàtic d'una manera consistent i clara, perquè el que no podem fer és deixar de banda altres temes perquè la Covid ho justifica tot. Crec que han de ser uns pressupostos ambiciosos amb això i aquí el govern, si s'aposta per aquesta línia, ens trobarà. També hem de fer una valoració de com ha anat el pacte que vam signar fa un any. És així. Aleshores, nosaltres aquí també farem la nostra valoració i com vaig dir en el ple, prenem nota de certes actuacions que poden ser motiu d'innovància.
Del 0 al 10, aquest pacte està en un aprovat justet? Puja una miqueta més? Què?
Diguéssim que està per revisar l'examen.
Vaja.
No hi ha nota, eh? És a dir, està revisant l'examen. Encara no posarem nota, eh? Però crec que hi ha coses que no... I ho hem manifestat en el ple, no? I bé, nosaltres el que farem és revisar l'examen i a veure si al final,
Estem perdent una mica la connexió amb Carme Gasulla. Li demanarem que faci una cosa.
Sí.
Que és que elimini la càmera i a veure si només amb l'àudio sol podem millorar aquesta connexió amb la Carme Gasulla, eliminant la càmera, la imatge de vídeo, i a veure, ara em sembla que anirem millor. Sí, estàvem comentant precisament aquesta valoració del pacte que en el seu dia va establir els Comuns Verds amb el govern i Carme Gasulla ens deia que s'està en procés de revisió. Quan a un li diuen que està revisant l'examen, malament rai, per això?
Bé, una mica, jo crec que era previsible, també. Jo crec que el que t'he dit abans, ens encallem massa amb retòriques i amb missatges més o menys fàcils, però el que toca és veure la realitat. I com sempre hem explicat, no? Pels seus actes els coneixereu. És a dir, s'han complert aquests pactes, sí, no? Què és el que no ha sortit bé? I nosaltres farem aquesta valoració amb la taula de negociació amb el govern.
Què us agradaria, però, o què heu trobat a faltar des que veu establir aquest pacte, des del punt de vista del govern? Què creieu que especialment li ha mancat per poder satisfer la proactivitat que veu demostrar en el seu dia signant aquest pacte?
Una mica el que t'he explicat abans, el tema de la comunicació. S'han dut a terme modificacions puntuals del pressupost que estava dins de, doncs, del pacte que vam signar fa un any, on clarament dèiem que la taula de seguiment del pressupost havia d'incorporar precisament aquests elements. No? Les modificacions del pressupost havien d'estar, diguéssim, revisades i pactades amb aquells que havien donat suport al pressupost del 2020. I això, doncs, ho hem trobat a faltar en alguns moments. I ens ha semblat, precisament, que aquestes taules de seguiment del pressupost moltes vegades era, doncs, un tràmit en el qual el govern, doncs, es sentia, no diguem, massa còmoda i que el que volien és tirar endavant. I jo crec que se l'ha de creure una miqueta més, no se l'ha acabat de creure. I, de fet, sembla una mica la impressió que tenim que un cop ha donat el vistiplau al pressupost amb el nostre vot afirmatiu, doncs ja està tot fet. I no va així. És a dir, el tema no va així. I llavors hem trobat a faltar això, doncs una mica més de fluïdesa en el tema de la comunicació i de participació activa.
Sí. Dèieu fa uns moments que, i agafant-nos a un raonament que hem escoltat en més d'una ocasió, que els diners s'han de veure al carrer, s'han de notar al carrer. Segurament continua sent l'assumpte de la neteja i de la gestió de la neteja el tema més recurrent en aquest aspecte. Hem passat ja uns quants mesos des de l'adjudicació i des de la posada en marxa del nou contracte de neteja. Quina valoració en faríeu?
Doncs en aquests moments molt negativa, si em permets, molt negativa. Jo crec que, mira, el que amb aquest contracte multimilionari, diria jo, de la recollida de residus, realment no s'està oferint un servei a l'alçada. Et donaré una dada del 2019 de l'Agència de Residus de Catalunya, que és molt, molt, molt contundent. Sitges està a la cua de la recollida de residus selectius a la comarca. Tot i que generem una quantitat de residus brutals per habitant. Estem parlant de gairebé 255 quilograms per habitant, que se'n va als 21.000, gairebé 22.000 quilos per habitant i any de residus. I, en canvi, el percentatge de recollida selectiva, tant la bruta com la neta, és el 34%, que és baixíssim, tenint en compte que la normativa europea obliga els municipis en el 2020, és a dir, s'està acabant l'any, sí, a arribar al 50%. Per tant, alguna cosa no estem fent. Estem parlant de dades del 2019. Anem a veure com són les dades del 2020.
Perquè si no recordo malament, regidora, si no arribes al 50% de recollida selectiva, toca pagar, no?
Toca pagar, exactament. I anem a veure quines són les dades, perquè el 2020 era el 50% el que obliga la normativa europea, però és que el 2030 haurà de ser el 60%. És a dir, tot aquest recorregut, imagina't, estem parlant de 10 anys que es passa d'un percentatge del 50 al 60. Això vol dir que és el que costa arribar a aquests percentatges. I estem amb una mancança prou evident. I després, per una altra banda, a veure, un contracte d'aquestes característiques que no funciona no es pot justificar dient que hem de tenir paciència. La paciència està costant molts diners. Aquestes són les respostes habituals del regidor de Monasterio. La paciència està costant molts diners als sitgetans i les sitgetanes. I si alguna cosa tenen els sitgetans i les sitgetanes és molta paciència. És inadmissible que encara ara trobem problemes d'ubicació dels contenidors, per començar. És inadmissible que encara ara veiem imatges d'abocament de residus al voltant dels contenidors perquè estan plens. Sí que hi ha una part, evidentment, de conscienciació, però és que això ja hi era abans del nou contracte. Això ja hi era, és a dir, que és evident que la gent ha de ser prou responsable d'abocar el residu on toca. Això és evident, Però el que no pot ser és que tot això es justifiqui només amb la part de l'usuari. Jo crec que aquí l'empresa està fallant, no està a l'alçada. I nosaltres hem estat molt crítics precisament en com s'efectua més aquesta recollida, doncs arrabassant arbres per tot arreu, col·locant els contenidors en ubicacions que han fet precisament treure arbres o posar-se damunt de la vorera. Crec que és un contracte que té moltíssimes mancances i recordo que els únics que van votar en contra de l'execució d'aquest contracte van ser nosaltres. No per res, ho deixo caure, Ho deixo caure, Vicenç.
D'aquest contracte, si no recordo malament, les bases que tenien 100 pàgines, perquè se'n va parlar molt d'aquestes bases, perquè es feia referència precisament i que havien estat molt treballades i que un nou contracte, etcètera, etcètera. Us ho pregunto perquè, esclar, quina responsabilitat en té l'empresa? I quina responsabilitat en té l'Ajuntament? L'empresa està obligada a complir un contracte i l'Ajuntament està obligat a que l'empresa respongui davant d'ell.
En dues, no? Jo entenc que realment el responsable final de l'efectivitat, de l'eficàcia del contracte de neteja és l'Ajuntament, és qui paga al cap i a la fi. I fins i tot la mateixa alcaldessa, crec que va ser en el mes d'agost, va dir públicament que efectivament, no sé si era en una entrevista amb tu, Vicenç, va dir públicament que hi havia, doncs, efectivament, moltes queixes i que efectivament no estava funcionant com tocava. Doncs és a l'Ajuntament a qui li toca fiscalitzar l'acció d'aquesta empresa i crec que és molt deficitària.
Perquè és clar, què faríeu ara per millorar això? Per aquells que diuen, aquells que estan a casa i diuen, escolta'm, voleu fer un favor d'arreglar això? Com?
Mira, ara mateix estem efectivament en vigència de contracte, per tant, difícilment sortiríem d'aquest estatus econòmic. El que cal és agafar l'empresa i començar a fiscalitzar de manera molt seriosa, però no dient un advertiment. Crec que nosaltres som del parer que s'ha de pagar en funció dels serveis que ofereix i s'ha de revisar el fil per randa i s'ha d'estar molt a sobre. Em consta que el regidor del Monasterio, que probablement escoltarà les meves paraules, està al darrere, em consta, però no és només doncs, fer aquests missatges de això no està funcionant, hi ha moltes queixes, sinó d'actuar. I moltes vegades les realitats que ens trobem en el carrer, que van denunciades, evidentment, pels veïns i les veïnes, doncs arriben tard i malament. Seguim tenint problemes insisteixo, d'ubicació de contenidors, de moviment dels camions que transporten la brossa, és a dir, això s'ha de revisar, però un a un i exigint a l'empresa aquesta responsabilitat i, si no, evidentment, com toca, no? Arribar fins al final amb aquesta responsabilitat.
Aquest és un punt de controvèrsia i l'altre, que ha posat molt en evidència també els Comuns Verds, és l'assumpte, i ho dic així en genèric, i ja matisarà tot el que faci falta Carme Gasulla, l'assumpte dels arbres. Que per un costat, diguem-ne, ha comportat que el regidor de l'àmbit, Jaume Monasterio, digui que, contràriament al que en veu alta sembla córrer per les xarxes, que aquest és un ajuntament que talla arbres a la mínima que pot, l'equip de govern ha estat un dels equips de govern que més arbres ha plantat. I estem, diguem-ne, no sé si dic, en una mena de guerra dels arbres i no sé si en podem treure massa l'entrellat. Heu estat també molt crítica a l'entorn de la gestió d'aquest assumpte dels arbres.
Doncs sí, perquè no és un tema de trec un per plantar-ne un altre, no, sinó és aquest el tema. El tema és com conservem els que tenim. Aleshores, nosaltres creiem que hi ha hagut tales injustificades d'arbres i anem en aquesta línia. I el regidor sempre ens contesta doncs, amb tota una relació d'arbres plantats, alguns d'ells diguéssim, també qüestionable respecte al tipus d'espècies que s'estan plantant a Sitges, però no és lo comido por lo servido, en absolut. Jo crec que tenim un problema molt seriós de manteniment de l'arbre de Sitges. Podríem parlar de moltes qüestions, sense anar més lluny, per exemple, la zona de l'aparcament de Pins Vents, que després en parlem, sí. S'han produït, diguéssim, s'han plantat arbres en aquests moments que estan en problemes perquè no els arriba l'aigua, entre altres coses. Jo crec que aquí el tema és molt més seriós que doncs, sempre replicar que us n'adoneu dels arbres que hem plantat. No? És que hi ha arbres que s'estan talant de manera injustificada. Recordo que alguns d'ells per ubicar contenidors de la neteja. O sigui que sí, per nosaltres és un tema que ens preocupa i molt.
Acceptaríeu que l'aparcament de Pins Vents al final s'hi pugui aparcar?
Nosaltres no, evidentment. Particularment no, perquè creiem que el que ha deixat molt clara la declaració de nul·litat, i tampoc vull entrar en el contingut perquè estem en la fase final de les conclusions de la comissió d'investigació, sí. Però el que deixa molt clar, només faré aquest apunt, si em permets, Vicenç, per ser respectuós amb la comissió,
i tant.
El que deixa molt clar la declaració de nul·litat és que s'ha de retornar a la realitat anterior, això ho deixa claríssim. I la realitat anterior, pel govern sembla que és, pel que ha dit l'alcaldessa i el que ha dit el regidor Terrado, és que sigui un aparcament. Nosaltres no compartim el concepte de realitat anterior. I, a més, creiem que moltes zones verdes de Sitges també pateixen aquest abandonament. I potser el que cal és fer un plantejament més integral, més genèric, de què cal fer amb zones verdes com aquesta, no? Que al final acaben sent, efectivament, de facto, aparcaments. Potser aquest és el problema. Com també, en paral·lel, i això no, nosaltres no ho negarem, és que hi ha una greu mancança, un dèficit important d'aparcaments a Sitges. Però això no justifica que s'aparqui en una zona.
Us ho deia per això, perquè precisament com es pot conciliar la necessitat veïnal que havia trobat en aquesta peça de terreny, òbviament una sortida, la possibilitat d'aparcar els cotxes amb, diguem-ne, aquest desig que allà no s'hi aparqui mai més cap cotxe i que la situació que es creï sigui precisament la de deixar una zona verda per lleure, pel que sigui, però no per l'aparcament de cotxes. Com es pot conciliar aquesta necessitat veïnal amb la necessitat de restituir un espai tal i com Comuns Verds la planteja?
És que aquí has donat la tecla exacta. Diguéssim que hem anat a cops de realitat. Com no hi ha un pla previst per la mobilitat generada en aquesta zona de Pinsbens, com no hi ha un pla previst per aparcaments que puguin efectivament donar resposta a aquestes necessitats dels veïns i veïnes totalment més legítimes i que comparteixo plenament, doncs llavors anem a cops de realitat. I llavors es cometen aquest tipus de, per nosaltres, errades. Aleshores, el que s'ha de buscar precisament és una sortida a la mobilitat que està generada precisament en una zona que nosaltres ja vam dir que estava massa, diguéssim, massa col·lapsada d'instal·lacions i de moviment de cotxes, i no està resolt. I això afectarà, per exemple, també amb l'accés al camp de Rugby 9. Seguim pensant que la mobilitat que genera aquest espai no està resolta. I llavors, clar, és que ens trobem amb les conseqüències d'una falta de previsió precisament de places d'aparcament. I això, insisteixo, no pot ser l'eina que justifiqui que es facin aparcaments en zones que no toquen. Per nosaltres és inadmissible. S'han de buscar altres alternatives, evidentment.
Com que ens hem posat en l'àmbit esportiu, i ha estat notícia dels darrers dies, i ja era motiu de debat fa 10 anys enrere, bé, aquesta setmana, en els darrers dies, s'ha pogut conèixer la situació en la qual viu el Club Natació i aquesta necessitat imperiosa que té hores d'ara de 80.000 euros per poder, per poder pagar les factures més immediates, els arranjaments d'alguns temes de logística, i, per tant, si no hi ha aquests 80.000 euros, el club ha exposat que està en una situació límit de supervivència. Què faríeu?
És que què haurien d'haver fet? Aquesta seria la pregunta.
Sí, no.
Què haurien d'haver fet? O sigui, portem des del 2010, si no recordo,
sí,
no recordo malament.
Des de desembre de 2010.
Portem 10 anys esperant a qui li posa allò que es diu en castellà el cascabel al gató. És a dir, qui s'atreveix a fer aquest pas? Intervenció de l'Ajuntament està esperant que el govern es posicioni, és evident. És a dir, que s'ha de prendre una decisió. No podem continuar en aquesta situació per un motiu, perquè el club està en una situació molt complicada econòmicament, i per un altre, perquè, evidentment, com deia el regidor, és que per molt que mirem cap a una altra banda, l'estatus econòmic en aquests moments d'aquesta institució doncs està en una situació crítica, en un moment que cal prendre una decisió urgentment. I el que va manifestar aquí el president de l'entitat, que té una necessitat d'injecció de diners, més socis, francament, jo crec que aquí l'Ajuntament s'hauria de posicionar clarament, entre altres coses, perquè hem arribat aquí perquè algú ha deixat que arribem fins aquí. I malauradament, ara la cosa no pinta massa bé, però crec que aquí també s'han de prendre mesures. El que no pot ser és no fer res, és a dir, deixar que mori per inanició la història. No? Aquí s'ha de prendre, és que estem esperant. A veure, quan es faniquita, evidentment, aquest consorci, que el que precisament volia és aquesta participació pública o privada, però fins que no es liquidi, doncs aquí estem, esperant a veure quan es mor.
Ens agafem aquesta reflexió, però tornem a l'inici de la pregunta. Ens fem l'efecte que es dissol el consorci el més aviat possible, tot i que el Club Natació necessita aquests diners abans de final d'any. Què entendríeu que hauria de fer l'Ajuntament amb el Club Natació?
Jo crec que l'Ajuntament ha de... A veure, ja per aquí, diguéssim, hi ha dos elements d'enfrontament. Per una altra banda, la institució esportiva, per una banda la institució esportiva, i per l'altra el que és l'espai públicament, no? L'espai, diguéssim, de connotació. Són dos temes, per mi, que ja van separats, haurien d'anar separats. L'Ajuntament el que li toca realment és ajudar aquesta entitat esportiva a sobreviure. El que no sé és a on, és a dir, és a on. Aquest és el tema. I per una altra banda, aquesta instal·lació que passarà a ser, diguéssim, municipal, què fem amb ella? Perquè, clar, és un marron, és un mort que arrosseguem des de fa anys, però que, evidentment, no pot continuar, però ni un minut més en aquesta situació d'aquí ningú m'ho pesa, perquè al final explotarà el tema d'una manera molt clara. Per tant, jo crec que aquí l'Ajuntament sí que li toca donar suport a l'entitat, des del punt de vista del que representa, i, per una altra banda, ha de saber què vol fer amb aquella instal·lació.
De la mateixa manera que parlem del Club Natació, això va vinculat al futur de la piscina municipal?
Probablement, no? Però, de tota manera, pel que jo conec, que tampoc soc una experta en el tema, una instal·lació de les característiques del Club Natació a Sitges és important i és necessària per la quantitat d'habitants. No tenim, per exemple, una piscina oberta on es puguin fer més competicions. Crec que aquí l'Ajuntament hauria de fer una aposta, fer un projecte, que és el que vol fer amb la instal·lació i vincular-la efectivament a la piscina municipal, evidentment.
Arribem al final, en un minut. Hi ha una proposta d'acord de Nou Horitzó pel proper ple municipal que exposa o proposa aquesta rebaixa del 20% en la dotació econòmica dels regidors i també dels càrrecs electes de l'Ajuntament. Com la veieu?
Home, la veiem interessant, el que passa que no acabem d'entendre quina és la justificació. Ho dic per què? Perquè saps perfectament que fa molts anys aquest Ajuntament estava en una situació econòmica molt complicada i que va representar moltes renúncies no només dels regidors i les regidores, sinó del personal de la casa. El problema ara és que tenint diners, com té l'Ajuntament, que en té i molts, i més que en tindrà, aquesta proposta que fa Nou Horitzó, nosaltres la valorarem i prendrem un posicionament en el ple, però creiem que és més una foto de cara a la galeria. És a dir, el que representa el 20% del sou en l'oceà econòmic de l'Ajuntament, jo crec que és gairebé una gota. Això servirà per ajudar la gent? Si el problema no són els diners, si el problema de diners n'hi ha, si el problema és un altre. Que és un acte, diguéssim, simbòlic? Mira, jo cada ple faig actes simbòlics amb donacions petites en diferents organitzacions. Per tant, jo crec que aquí també depèn una mica de cadascú. Però penso que és una proposta fonamentalment feta de cara a la galeria i que ha aconseguit, això sí, que avui surti a l'entrevista que em fas a Ràdio Valencià. Això felicito al senyor Rubí perquè això ho ha aconseguit.
Com que va dirigit a tots, doncs a tots els podem preguntar. Fins a una propera ocasió en què esperem que Carme Gasulla pugui estar en aquest estudi, vagin a saber, perquè això és un desig que hem manifestat en repetides ocasions. Carme Gasulla, gràcies. Fins la propera.
Moltes gràcies, Vicenç.
Gràcies. Adéu-siau. Bon dia.